Guzmapèdia, amb David Guzmán.
David Guzmán, bona nit.
Què tal, Elisa? Com anem?
Divendres, què ens portes pel cap de setmana?
Això, sí. Mira, fa quatre dies, segur que ho vas llegir tu també, vam saber, amb alegria per part de molta gent, segurament, que David Lynch i Mark Frost tornaran a obrir un univers molt recordable. L'univers de Twin Peaks, més o menys el 2016, tornarà a les pantalles,
si segurament. Torna.
Jo crec que sí, aquí el tenim. Gràcies, Àngelo. Àngelo de la Menti, l'obertura celebèrrima. I prèviament, això ho llegia avui, Mark Frost publicarà una història. Clar, han passat molts anys, no? I aleshores, què ha passat amb tota aquella colla de personatges?
Molts anys, sí. Quants anys?
25 anys. Aleshores, aquest The Secret Lives of Twin Peaks és on Mark Frost explicarà com ha anat la vida d'aquests personatges en aquest últim quart de segle, i òbviament també hi serà el gran protagonista de la cosa.
Diane, it struck me again earlier this morning. There are two things that continue to trouble me, and I'm speaking now not only as an agent of the Bureau, but also as...
És l'agent especial Lil Cooper, el recordaràs parlant amb una màquina gravadora. Era l'època que fins i tot hi havia busques, no hi havia telèfons mòbils. I clar, recordem que va ser una de les preguntes més inquietants a la primera, de l'última dècada del segle XX, aquella de qui va matar Laura Palmer, fins i tot va sortir en els diaris com a promoció de la sèrie. I no volia parlar de la sèrie, que se n'ha parlat molt, però és una sèrie que tornarà, veurem en quin format, tornarà d'aquí un parell d'anys, crec que és una sola temporada, de no sé quants capítols, però vaja...
Un altre assassinat, probablement, o què?
No ho sabem. Veurem, segurament, sí, clar, hi haurà un altre enigma. La Laura Palmer, fins i tot després en pel·lícules, el van estendre i el van explicar bastament, no? Però, bàsicament, volia recordar, perquè, clar, tornarà el 2016 a on? En quin panorama de televisió? Radicalment diferent dels anys 90, no? Si més no dels inicis, perquè hi haurà, ja els tenim ara, desenes i desenes de canals de TDT, la gent que té televisió de pagament, doncs encara en té més, un centenar pel cap baix de canals de televisió, i per tant una audiència molt atomitzada que no té res a veure amb aquella època, no? Quin era el panorama de televisió a principis dels anys 90? Recordem que Twin Peaks s'estrena a l'estat el novembre de l'any 1990. Doncs quan es va estrenar Twin Peaks passaven moltes altres coses, en recordem algunes quants. Venga, muchachas, es tiempo de embarcar. Por todo el mundo nos gusta navegar. Juegos de amores. Vas imaginar una coreografia de senyores amb poc vestuari?
No, per Déu.
Això era Ai, que calor. Era
molt, calor.
Clar, era molt millor. Això formava part dels programes culturals que va importar Berlusconi en aquella Telecinque.
Culturals sense T?
Sí, exacte. Que va impulsar doncs, a Telecinco, quan en aquella època, en fi, una televisió molt igualitària, també ho eren programes com ara el que citaves, no? Tutti Frutti, que era aquell contenidor on hi havia efectivament les Momachicho, no? O Bellezas a l'Agua, en fi, tot era... pit i cuixa per tot arreu, que no fos dit, no? Vaja, Berlusconi, de fet, després va tenir un currículum que deixa l'anar, no? Que tot té un origen i allà també televisivament també.
És coherent.
Clar, és com a mínim és coherent, no? I també és el bressol d'un monstre televisiu que a principis dels 90, si més no, en aquell canal, era omnipresent.
A les 15:32 podran ver ustedes en sus pantallas amigas VIP Noche con Emilio Aragón.
2:60 después podrán ver los mejores momentos de VIP Noche con Emilio Aragón.
A las 13:00 VIP Repetición en las tomas falsas el martes con Emilio Aragón.
Emilio Aragón. Home, també els martes i 13
eren
cada any, sobretot per cap d'any eren ubicus també, no? Com Emilio Aragón, que era omnipresent, que hi havia tres edicions de VIP, que era un concurs terrorífic. Estem parlant del mateix canal, insisteixo, allà era compatible tot, Twin Peaks, una cosa que es va dir Sensación de Vivir, i Emilio Aragón amb unes Converse i amb un vestit, si el recordes, amb corbatí, cosa que va causar furor i fins i tot moda, per terror de molta gent, no? I també aterrava Twin Peaks en un país que acabava d'estrenar, i això era una gran novetat per tothom, el seu primer canal de pagament.
Esta tele es mía, solo por 20 duros al día.
¿Dónde está la llave? Matarile, rile, rile, para ver el canal.
¡Bruh! ¡De deportes hay cantidad! ¡Es en publicidad! ¡Deportes!
3 o 4 minuts d'aquest rap de Canal Plus, que era la promoció amb la qual va néixer també l'any 90, l'any 1990, aquesta primera televisió a pagament, amb aquell clau de color blanc que havies de posar, que prometia sobretot cinema d'estrena cada nit, una pel·li d'estrena cada nit, futbol i porno codificat els divendres, i la llegenda parlava d'ulls semiclucs, els divendres a la nit semitancats.
Més d'un, eh?
Això he llegit, sí. Bé, més highlights d'aquella dècada televisiva.
Digui, oiga, unitat 4. Anem a comprar al mercado. El mercado és un lloc on encontramos toda mena de productos y aliments. Però per pedir correctament aquello que volem, necessitamos conèixer la nostra llengua.
No és òbviament el digui-digui, és el Persones Humanes, És el primer gran late show de TV3, fins i tot molt abans de la irrupció, de l'esclat televisió de Buenafuente, que ja triomfava amb el Terrat de la ràdio, però Miquel Calzada, Miki Moto, en aquella època encara, doncs amb el Persones Humanes, que va demostrar, entre altres coses, va demostrar, som a l'any 92, més o menys, 93, que la Casa Reial encara era intocable. Recordes que el Quim Monzó va tenir problemes per una imatge d'una infància plorosa i tot plegat.
I després, posteriorment, a Televisió Espanyola, el Gran Wyoming també va tenir problemes perquè va convidar Quim Monzó.
Certament. Doncs imagina't, després la Casa Reial, com Berlusconi, també va tenir un currículum i van anar sumant escàndols diversos, amb la qual cosa ara tothom, i Polònia n'és el gran exemple, pot fer-ne mofa, no? Per tant, Persones Humanes, i també un altre programa olímpic. L'any va durar un parell de temporades. L'any 92 encara teníem una periodista que es deia Mercedes Milà, que encara exercia el periodisme seriós, en aquest cas Antena 3, i amb un, es deia Queremos Saber, aquell programa. I es va deixar un moment televisiu amb una frase que encara ara tothom recorda i repeteix.
¿Va a comprar el que lleva la mano levantada hace un ratito?
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada.
Estaba emprenyat, estaba muy emprenyat.
Sí, sí, como estaba, sí.
Yo he venido aquí,
a abandonar la mesa.
Sí, això és...
Cert. Aquí el tenim. I no hablar de lo que opinen.
Bé, acabem amb un petit repàs així molt ràpid, alguns dels anuncis que acompanyaven i sobretot que interrompien cada 3 o 4 minuts. Allò de Telecinco aquella època era, no?, que entre mig de la publicitat feien coses, també Twin Peaks.
Planeta Primus, nueva dimensión. He-Man está ajustando su capacidad muscular.
Ven, ven, ven con Don Simón.
Ven con Don Simón.
Descubre el sabor.
Kilométrico Boomer, el super rollo de chicle.
En fi, hi havia molta música a aquella època i es posaven lletres i cançons. Un altre dia en parlarem, és una altra història. Però, en tot cas, com ha canviat la televisió en això, en un quart de segle? No sé si per millor,
No sé, vaja, quanta nostàlgia.
Com a mínim era innocent. En aquella època era tot més ingenu.
Gràcies, David.
Fins ara.